El gall del monestir.
Temps de tertúlia, la tertúlia del gall del monestir, la tertúlia dels dijous. Maria Sansa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
I amb Pasqual Dussó, molt bon dia. Per cert, estem seguint en directe el sorteig de jo, sí, jo l'estic seguint per informar, per si hi hagués una mica de sort i hi hagués la possibilitat que la fortuna doncs, caigués per aquí a prop. Hem d'anunciar que ja ha sortit un quart premi que correspon al número 59.444. Ja veig que no heu anat a buscar el número, a veure si a comprovar res. Avui és un dia,
en què hi ha...
Tu jugues a la loteria, Maria?
Confundéssim. Perquè allò de què s'ha de fer.
Per provar.
Jo compro el número del Club Montanyenc quan me'n recordo, l'any sí. Que me'n recordo.
Jo aquest any no me n'he recordat. Mira, sempre el compro i aquest any no me n'he recordat.
No, jo soc poc sistemàtic, però en fi.
Jo no jugo a d'allò. El que passa és que la Lira doncs, fa una loteria.
Tampoc llavors, no n'he comprat aquest any
bueno,
de la Lira.
Doncs llavors compres d'allò, però no tinc, ni tinc massa afició. Ni tinc masses ganes, vull dir, a veure, hi ha gent que diu, oi, no és que si l'ofereixen aquest i si aquest es fa ric i jo no, doncs jo m'encanta tenir amics rics. M'encanta tenir amics rics. Primera, com a mínim saps que no et demanen res,
exacte.
Que això és important. I segona, que potser si un dia ho necessites, és molt probable, bueno, molt probable no, però és més probable que et puguin deixar. Per tant, la riquesa, la fortuna, has dit la paraula fortuna, no sé si la fortuna, penso que se l'ha de fer un mateix. A mi no, la fortuna no em depèn dels diners. A mi la fortuna no em depèn dels diners.
Ja estaríem d'acord.
Oh, estaries d'acord, però tu clar. Penses aviam si la fortuna et ve per la tele.
Home, jo no, per la tele no vindrà, per la tele ho anunciaran.
És per donar la notícia, no?
Vale,
clar. Home, és un dia que hem d'estar pendents perquè guai. informativament que sí. és un focus d'atenció que...
Però jo crec que la fortuna se la fa cadascú cada dia.
Però així ni loteria de Nadal ni la grossa.
No, si jo no necessito loteria. Jo ja tinc constituïda la meva família.
Ja pagueu els impostos, ja feu prou amb això.
Sí. Oh, pues sí.
Déu-n'hi-do.
No te'n riguis, vull dir, jo és que tota la meva d'allò saber si tindré prou diners per pagar hisenda.
No, t'adverteixo que jo el que sí que faig quasi cada setmana, bueno, quan me'n recordo també, és comprar un número de secs del divendres. Passo per la paradeta que vaig
doncs
sempre...
Doncs no em digueu que no proveu la sort.
Sí, però ho faig per allò de comprar-li un número a la senyora aquella que fa molts anys que conec i li compro un número el divendres. Però a vegades no me'n recordo de mirar si ha fet una treta.
Deixeu-me que abans d'entrar en els temes generals de l'actualitat del dia, home, sí, hi ha uns quants i tenen a veure amb els diners, també, i li toca la butxaca dels bancs. M'agradaria aprofitar que hi ha el Domènec Miquel perquè ens parli, sí, perquè em doni una mica la seva opinió sobre aquesta informació que van publicar sobre els diners que invertirà l'Ajuntament en la rehabilitació del monestir, que serviran per fer intervencions al claustre, a l'església i també a la muralla. També va dir la tinenta alcalde Carmela Fortuny que continuen treballant per aconseguir la titularitat de l'església del monestir de Casa Bacial.
Això no ho aconseguiran mai a la vida perquè això és propietat del Vaticà. Del bisbat. És propietat del Vaticà. Totes les qüestions religioses, en el fons, estan comptabilitzades a la Banca Vaticana.
No, a veure, el que va dir la Carmela, diguem-ne, té una part de veritat i té una part de mentida. És a dir, sí que és cert que s'invertiran uns diners en el monestir, una altra cosa és que els posi l'Ajuntament. Quan diu que l'Ajuntament posarà aquests diners, no és veritat. diguem, es posaran aquests diners en el monestir, però els pagaran altres. Ara, que l'Ajuntament ha fet els tràmits perquè altres posin aquests diners en el monestir, sí, és veritat, eh? Però això no figura en els pressupostos municipals, eh? Vull dir, tinguem-ho clar. Simplement és un petit aclariment, eh?
Jo algunes reparacions que havíem fet amb alguna església que al final la van deixar de, ho van deixar de fer la Diputació per el que us dic abans, eh? Perquè després resulta que eren de la parròquia i no eren de l'Ajuntament, era un Ajuntament del Baix Llobregat. Reparacions en petites ermites i després resulta que eren de la parròquia i no eren patrimoni municipal. Per tant, hi ha una mica de cosa rara per aquí al mig, diguéssim.
No, a veure, quan el tema de la propietat, el tema de la propietat ja està resolt, perquè, diguéssim, aquí també hi ha hagut una certa confusió en el sentit de que quan es va fer la inscripció en el registre de propietat no es va fer a favor del Bisbat de Terrassa, sinó que es va fer a favor de la parròquia de Sant Pere. Per tant, ha sigut molt més fàcil arribar a un acord entre l'Ajuntament i la parròquia de Sant Pere. La parròquia de Sant Pere ha reconegut que ells només tenen la detenció de l'ús. És que això amb el temps el llenguatge ha anat canviant. Llavors, en l'actual Codi Civil Català no es parla de possessió, sinó que es parla, diguéssim, de detenció d'ús. Llavors, ells tenen l'ús de l'església i el Palau Abacial, però el domini útil és de l'Ajuntament. I aleshores, com que aquí també es va arribar, diguéssim, en aquest pacte després de que ja s'hagués interposat la demanda en el jutjat de Rubí, llavors aquest pacte s'ha hagut de presentar en el jutge de Rubí, que el jutge de Rubí l'ha elevat a rang de sentència, i amb aquest rang de sentència automàticament el jutjat ho envia en el registre de la propietat perquè es faci el canvi. Per això ja sabeu que aquests procediments són més o menys lents i en aquests moments encara no està inscrit, però bueno, és igual, diguéssim, s'inscriurà perquè ja està tot, diguéssim, resolt. S'espera que possiblement a finals de mes estigui tot acabat.
Doncs així, sí. El que deia la Maria, que seria una complicació perquè tot no, acaba sent...
No, afortunadament...
Sí, estem parlant de burocràcia, sí. Tot cas.
La situació d'aquesta la sap més un moment que jo, però jo sé que ens hem topat alguna vegada en algun lloc. Que la propietat després resulta que és de l'església.
No, perquè el concordat aquest que es va fer en el 1861, diguéssim, doncs era molt complicat i llavors tot el que eren...
que la Constitució.
Sí. Diguéssim, doncs, tot el que eren les esglésies, bueno, els temples, el que eren les cases parroquials i el que eren els locals de l'església dedicats a catequesis, doncs, aleshores, a part de que no pagarien IBI, no pagarien, diguéssim, aquestes coses, eren propietat de l'església. Encara que originalment haguessin sigut coses de caràcter públic i tot plegat. De totes maneres, no són propietat del Vaticà, sinó que són propietat de la comunitat. De manera que ara totes les parròquies tenen el seu NIF corresponent, i és la comunitat de fidels que és el propietari de l'església, diguéssim, doncs, per exemple...
Això no ho he resolt, no fa massa.
No, sí, exacte, això és una cosa que, diguéssim, no fa massa que s'ha resolt, però, en tot cas, sí, posem pel cas, imagineu-vos ara la parròquia de Vall d'Oreig, que, doncs, és dels fidels de Vall d'Oreig, els de Sant Pere d'Octavià no hi tenim res a veure, diguéssim, però... Si ells els volguessin vendre a l'església, haurien de demanar, de totes maneres, permís en el Vaticà. Però, teòricament, s'ho podrien vendre a l'església, eh? Dir, escolti'm, aquesta església no ens serveix, la tirem a terra i en fem una de nova, I amb una altra banda. Doncs, teòricament, això ho podrien fer.
Però jo volia fer...
Perdó, una altra cosa encara, un altre aclariment. I no és el rector el que mana, sinó que el que mana és el Consell Parroquial.
Ja.
Que això també és molt important, perquè això encara fa 4 anys, bueno, no fa 4 anys, vull dir, fa 4 dies, doncs això fa molt poc temps, el qui manava era el rector,
En el primer Consell Parroquial que hi va haver-hi a Sant Cugat, em vaig formar per jo, l'Andreu Baldi i el Serra i pocs, gaire més, Mossèn Juli hi havia llavors.
Sí.
I fins a llavors manava mossèn Juli.
Oh, i tant. Sí. I mossèn Juli manava en el Consell.
També.
Ara és una cosa, diguéssim, doncs, que ha de ser molt més consensuat entre tots. I si el Consell diu, escolti'm, mossèn, això no ho veiem clar, allò no es veu clar, eh?
Jo volia dir que suposo que l'IBI és proporcional al valor de l'edifici.
Sí.
Qui té capacitat per valorar, per exemple, la catedral de Santiago? O el, vull dir, jo veig que són...
O que el jesuïta d'aquí. L'edifici dels jesuïtes d'aquí, em sembla que no paga IBI.
Bueno, però és que dius... Però jo em refereixo que hi ha coses d'aquestes, edificis emblemàtics, que jo crec que és molt difícil de valorar.
No, no, l'Instituto Geográfico Catastral.
Bueno, però no pots fer-ho per metres quadrats.
Vale. No. L'església de Sant Cugat està valorada amb 2,5 milions d'euros.
El monestir?
L'església del monestir està valorada amb 2,5 milions d'euros.
No ho sé, ara m'ho dius i no sé si és molt o és poc.
Bueno, pensa que la Torre Negra, diguéssim, doncs en val 4,200.
Sí, però no em comparis uns terrenys a la Torre Negra, a la Masia.
Clar, l'edifici. L'edifici de la Torre Negra, pues, val 4,200.
I a tu et sembla proporcionat, això?
No, jo penso que, diguéssim, 2 milions i mig
aquí... 4,200, això valdria 10.
Ah, exacte.
Clar, però pel valor històric que se li...
Pues és el que t'estic dient, que jo crec que és molt difícil de valorar. Dius, què valores? Què valores? Jo ho veig molt difícil. I després això que deies tu...
Un altre problema que sempre ha tingut l'Ajuntament és que ha valorat, diguéssim, les finques del seu patrimoni. Per tant, de tant en tant et truquen i et diuen, escolta, és que hem de valorar el claustre. A quant va el capitell romànic?
Per exemple...
Jo què vols que et digui?
Depèn.
Clar.
De si el compra o si se l'emporta sense comprar-lo.
Clar, clar. No, o si el compra o si el ven, que també, això també és important.
Miquel, i això que deies va ser després de la, això de 1861, després de la desamortització de Mendizábal.
Després de la desamortització, o sigui, de Mendizábal, conseqüència de la desamortització, es va tenir que fer un pacte amb l'Església, que és el que es va anomenar el concordat. I llavors es va fer, diguéssim, aquest primer concordat.
No.
Doncs aquest, això em sembla que va ser el primer, va ser l'any 51. Llavors després va venir la desamortització del 55, i el haver-hi la desamortització del 55 va obligar a fer una revisió del concordat, etc, etc, que és la segona, que és la que va valer. Doncs aquest concordat es va aguantar fins a l'any 1951-52, en època del Franco, que es va tenir que renovar. De fet, aquest segon concordat preveia que l'Estat havia de pagar a l'Església unes pensions que no els hi va pagar mai. És a dir, hi ha una sèrie d'edificis que es havien de pagar amb deute públic. I llavors l'Església tenia els títols de deute públic al 3%. Però aquest 3% no li van pagar mai, eh? Els interessos aquests, home, tenint en compte com anava la caixa d'Hisenda, doncs no li van pagar. I van començar-se a pagar a partir dels anys 50.
Llavors, a partir,
de 1950, llavors es van començar, diguéssim, a pagar aquestes coses, que són encara aquestes coses que l'Estat està pagant actualment a l'Església, que deriva d'aquest concordat del segle XIX.
I quan fineix aquest concordat, o és renovable d'any en any?
No, això és com una cosa indefinida, sí.
Doncs després d'aquesta lliçó d'història,
magistral.
Avui hem aprofitat que hi havia el Domènec Miquel. Us proposo un altre tema. Aquesta setmana nosaltres informàvem de la possibilitat que el govern local, de fet està estudiant, que Promusa assumeixi altres serveis municipals. Estem davant d'una tendència que també s'està observant altres municipis, i és que serveis que en el seu moment es van externalitzar, ara es volen tornar a recuperar. En el cas de Sant Cugat, Promusa, recordem que gestiona la zona blava d'aparcament, per exemple, i el govern municipal ara estava valorant, doncs, que pogués assumir altres serveis. Com en el cas de la Maria i en el cas del Pasqual, vosaltres heu tingut experiència dins d'un govern municipal, podríeu valorar aquesta situació?
Mira, a veure, suposo que no sé si direm el mateix, però els primers ajuntaments democràtics van començar a externalitzar serveis per evitar el secretari i l'interventor, fonamentalment.
Que eren heretats.
Sí. Després, al pas dels anys, s'ha anat veient que els serveis externalitzats, la majoria d'ells, no tenien sentit, per exemple, els d'urbanisme o d'altres, i no evitaves el secretari ni l'interventor perquè també tenien que controlar els comptes d'aquells serveis. Per tant, a mi personalment ja fa anys que penso que és una absoluta tonteria i és molt més car pel municipi externalitzar serveis. Això no vol dir que tots els serveis tinguin que ser propietat municipal. Jo penso que hi ha serveis que es poden externalitzar perquè són puntuals, són uns monitors de casals d'estiu o coses molt puntuals. Però, a veure, suposo que l'estar més prims de caixa als ajuntaments començaran a recuperar serveis per ells mateixos, dic jo, eh? No ho sé, perquè ara estic una mica fora de joc.
Jo personalment no estic d'acord amb la Maria de que sigui més car pel municipi. Jo dic perquè sempre que el benefici industrial del contractista de qui subcontractis sigui controlat o sigui moderat o sigui el que sigui, en la d'allò sempre és millor comprar que fabricar, perquè fabricar no saps mai quan els beneficis o les pèrdues que pots tenir. Si compres, saps en aquell moment el preu de la compra. Per tant, que surti més car pel municipi, que vagi amb empreses privades, si l'empresa privada té un benefici moderat, tot el benefici que ha de tenir, jo penso que és bo comprar, o sigui, no fabricar, no externalitzar i no fer-ho nosaltres. Què passa? Que sí que és veritat que tens un major control, o sigui, si tu fas tu, tens un major control i, evidentment, manes més i pots fer més coses. Però també hi ha l'eficiència o l'eficàcia industrial o funcionarial. Vull dir, jo penso que pots apretar més, si no dic per recollir la basura, pots apretar més amb un de fora que amb un de dintre. O sigui, si tu li dius, escolti, que això ho està fent molt malament. En els funcionaris propis nostres, o sigui, que d'allò, per la cadena de jeràrquica, doncs costa més de dir. En canvi, amb un contractista de fora li dius, escolti, o ho fa bé o el foto fora. Vull dir que en aquest aspecte tens més... no ho sé. A mi, de tota manera, el que tu estàs dient, que també ho he llegit, no és ni una cosa ni l'altra. És realment semi-externalitzar. Perquè Promusa, pues, ho dona amb una empresa de d'allò, controla, però l'Ajuntament tracta amb Promusa, ja no tracta amb el contractista. No ho sé, jo penso que Promusa va néixer per el que va néixer i per tant et diria zapatero a tus zapatos. Promusa el que té són aparelladors, té gent que sap controlar les obres, tal. La zona blava no li veig el què, però bueno, deu ser una cosa molt, molt senzilleta de portar, vull dir, em sembla que això ho pot portar d'allò. Ara, si ens embranquem amb altres externalitzacions o amb altres d'allò, penso que no estarem fent el que estem fent, el que s'ha de fer. Promusa, el que s'ha de fer és dedicar-se a promocionar. Què passa? Que si el gerent té més capacitat i els altres diuen, no, esperis, ja ho faré jo, tens la tendència a dir, bueno, pues que s'ho faci ell. Però si vas justet, jo de mitjans i de tot, jo crec que el millor és que cadascú faci el que li toca fer.
El que passa que en aquest país també vull, perdona, Domènec, que no s'ha fet mai, no s'ha resolt mai la funció pública. Jo crec que els ajuntaments estan sobredimensionats, molt mal sobredimensionats, sí, sí, en general, perquè no s'ha resolt la funció pública, no a Catalunya, no, a Catalunya ni a Espanya.
Sí, la llei de funció pública de finals del 19.
I aquí que tenim teòrics que en saben molt i no hi ha manera que ningú els hi faci cas, per exemple, penso molt Paco Longo,
sí.
Longo,
sí.
Que fa molts anys que batalla, sí, amb què s'ha de resoldre i s'ha de modernitzar què és el que està fent la funció pública en general.
Domènec.
No, que el que deia, diguéssim, el Pasqual, a veure, ara jo que no he estat allò amb cap càrrec polític i tot plegat, sinó que sóc un simple ciutadà del carrer, diguéssim, m'esvero una mica, no? Perquè el que està reconeixent és de que resulta molt més barat pagar el mateix servei a fora, que aquella gent té un benefici industrial, que per tant, teòricament, diguéssim, no solament està pagant els sous per fer la feina, sinó que a sobre estàs pagant, diguéssim, un benefici, en el que ho facin els treballadors de l'Ajuntament, que només cobrarien els sous, i per tant t'estalviaries el benefici. Però, com que els treballadors de l'Ajuntament són, diguem-ne, ineficients, resulta que et surt encara més car. O sigui, estaves dient això, no? Estaves dient això, no?
I és la lectura que faig jo, també.
Ah, oh, és que és molt fort, això, no?
És amb el que no estem d'acord, segurament.
És que és molt fort, sí. Això, no? Vull dir, quan ho planteges així...
No, no, està... a veure, això és una manera de traduir-ho que em sembla correcte.
Oh, és que jo,
veure,
soc, creus, jo soc dels que contribueixo,
qui,
vull
qui
dir...
Qui creus sí. que cobra més? Un peon, no, un peon d'un contractista o un peon de la brigada municipal?
No, el de la brigada municipal, segur.
Ja està. Només amb aquesta diferència de salaris ja tens aquest 16% o aquest X% sí. que t'estic de beneficis. Què passa amb el d'allò? I és una mica baixar el que deia la Maria del Longo. Jo vaig intentar, perquè vaig tenir el tema de personal de l'Ajuntament, donar incentius en els funcionaris. El funcionari normalment no vol incentius, no vol ni càstigs ni incentius. Llavors vaig dir, bueno, anem a fer la gestió dels diferents, a veure, digues-me de tu... digues-me els dos millors i els dos pitjors, i llavors a veure si s'ho van fer per torns. Va dir, mira, aquest any et tocarà tu i a tu, aquest any a tu i a tu, perquè el no es volen...
Perquè en el fons no s'ha resolt el tema de la funció clar. Pública, mentre, que és aquí el problema.
Mentre hi hagi aquestes diferències...
És a dir, que la funció pública no funciona.
No.
Home,
no, aquí
no funciona, de totes maneres... No funciona com la privada.
Doncs, clar, no. Tenim un problema, no?
Pues t'ho està dient la Maria.
Tenim un gros problema.
Però és que, a veure, Pasqual, esteu parlant de funcionaris i sí. les empreses públiques no tots són funcionaris. Hi ha personal laboral i altres sí. que són funcionaris.
No, les empreses veure, públiques no hi ha funcionaris.
Un moment, que el personal laboral que dius tu, que d'allò, sempre estan equiparats als funcionaris.
Sí.
O sigui, tu no distingeixes, ho distingeixes sí. perquè amb un el pots fotre fora de seguit i a l'altre necessites tot un expedient.
Sí.
Però salarialment i organitzativament sí. i tot són exactament iguals. Per tant...
Mentre... I en rendiments del treball, també.
Sí. També.
I a l'hora d'exigir, exigiràs el mateix o passarà el que tu estaves comentant? Que al funcionari no li pots anar a picar la cresta?
No, però és per una espècie d'esperit de cos. Jo crec que la Maria té tota la raó. S'ha de canviar la llei de funció pública, que a més és del segle XIX, i a més s'ha de poder manegar el treballador...
Com si fossis una empresa privada.
Exactament. Clar. Doncs això és impossible, Maria. Bueno, i ho saps. Això és impossible. I si mentre això no sigui així, trobes més facilitats en fer les coses externalitzant-les que internalitzant-les. I llavors dius, però Musa, jo t'he dit que és una espècie de semiconductor, el que vulguis, però no és... Penso que la manera seria si ho poguéssim tallar de soc arrel.
És que el problema és que el concepte de funcionari públic no deriva de la llei del 19, sinó que deriva de Felip II,
sí.
que és més antic.
És
ell el que va crear sí. aquest concepte de la propietat de la plaça i tota aquesta sèrie de coses. Que, esclar,
Felip II.
Que després, diguéssim, això s'ha anat mantenint i no hi ha hagut manera, diguéssim, de trencar-ho.
És que no hi ha manera.
I aquest és el gran problema, Aquest és el gran problema.
El que passa que fixa-t'hi que en els països nòrdics i aquí al costat, a França, que hi ha molts més funcionaris que a casa nostra, funcionen. Funcionen. Perquè hi ha penalitzacions si no funcionen, que són les que no hem posat aquí.
Clar. I incentius si funcionen, clar. Possiblement.
Els càrrecs de confiança política, te'n vas a qualsevol ajuntament de França, i o han passat per l'alta escola de l'administració pública... Sí. O no hi són, i en aquí tenim el primer mindundi de turno fent de director de serveis de qualsevol àrea.
És el partit de no sé què.
Exacte.
Vale? Per tant, tot això que sí que haguéssim pogut canviar, no hem sigut capaços de canviar-ho, perquè l'Escola d'Administració Pública de Catalunya no ha funcionat mai, mai, és dolenta de nassos, i la d'Espanya em sembla que no existeix, vull dir que...
A veure, jo, si em permets, deixa'm dir, perquè, clar...
Quin panorama,
dir, exacte, deixa'm dir que...
És un panorama.
Tot i dit això, he de dir que els funcionaris de Sant Cugat, i si aneu a...
No, i els de Sant Cugat i els del Baix Llobregat,
que
jo he tractat, són molt bons,
meravellosos,
alguns.
I, a més, que alguns. Tenen... En general, home, sí que també hi ha qui és gronxa, però vull dir, però en general són la gent que té el públic és una gent que allò del vuelvo usted mañana del Lara ja no existeix, i que es prenen interès, i que molts tenen vocació de funcionaris, i per tant,
sí.
Tenen vocació de funcionari, sí, de funcionar sí. i d'atendre a la gent. És a dir, dit tot aquest panorama que pot semblar apocalíptic, jo crec que els funcionaris de Sant Cugat, en general, funcionen i funcionen bé.
Sí. Sí, estaríem d'acord, però Clar, fixa't, des de l'any 79, que hi ha els primers ajuntaments democràtics, han anat entrant gent nova
sí.
a la funció pública. I haguéssim tingut una oportunitat d'or
sí.
d'anar modificant aquesta gestió, i no ho hem sapigut.
No es deixen.
No, però també és cert que, diguéssim, des d'aquí en els ajuntaments democràtics s'ha posat, diguéssim, un controlador dels funcionaris, i sí. després s'ha posat un controlador del controlador, i després s'ha posat un controlador dels controladors dels controladors, i a sobre hi hem posat un cap de servei del partit, que és el comissari polític que controla, i dius, escolti, perdoni, realment calen tants controls? I llavors, què fan els tinents d'alcalde i els regidors amb responsabilitats.
Bueno, et donaré...
Esclar, perquè, vull dir, en fi, no són ells qui havien de fer aquestes funcions.
Et donaré una experiència d'un ajuntament del Baix Llobregat, que és lluny d'aquí, per tant, però que segur que ho podríem aplicar a qualsevol ajuntament. El secretari, que com deia abans el Pasqual, abans eren imposats,
sí.
però ara jo penso que tot arreu hi ha secretaris molt bons, molt
són
bons.
Són quatre, diguem, segur.
El pool d'advocats que té l'Ajuntament, la majoria no depenen del secretari, amb la qual cosa es crea un caos impressionant, perquè els d'urbanisme volen sí. tenir el seu advocat,
sí.
els de no sé què volen tenir el seu advocat, i el secretari no controla tots els... Una cosa que jo m'he cansat de dir, per què no feu un pool administratiu d'advocats que depenguin del secretari?
Sí, sí, que sigui el servei jurídic de l'Ajuntament.
De l'Ajuntament.
No d'aquesta secció, no de l'altra secció. Vull dir, sinó, perquè de vegades és que ja no són els serveis jurídics d'un àmbit, sinó que són de petites seccions.
El servei jurídic del tinent d'alcalde de Tona. Alguna vegada és el servei jurídic del tinent d'alcalde de Tona.
Però tu fixa-t'hi en una...
Amb l'Ajuntament Bustos de Sabadell era impossible anar a parlar amb un regidor que al costat no portés un advocat, eh?
Tu fixa-t'hi en una cosa, dius, per hi ha el controlador...
A l'Ajuntament de Sabadell, perdona, vaig estar-hi 2 anys intentant resoldre'ls un problema de policies que havia liat un tinent d'alcalde germà
sí.
de l'alcalde.
Sí, sí. sí, sí, sí.
Però fixa-t'hi que els funcionaris no els agrada ser manats pels polítics. Els funcionaris no els agrada ser manats per polítics. I has de posar aquest semiconductor, que és el càrrec de confiança, sí. que aquest és funcionari... amb un cert aspecte, i és el que tu li has de dir, perquè ells no volen estar al caprici, i bueno, i amb una certa d'allò poden tenir raó, no volen estar al caprici del tinent d'alcalde o del regidor.
De l'inquilino, que es diu.
Clar, que els ha de manar, perdona?
De l'inquilino.
Sí, el que ha de manar és el secretari.
Perquè ells són els propietaris de la plaça, i l'altre és un passant.
Els que estan de pas.
Un passant que estarà 4 anys
i et deuen així.
Passi bé, bon dia,
eh? I et deuen així. Sí. Veuen així, i llavors diuen, vostè... I, a més, que si et fan cas, es pensen llavors que és que estan afiliats a Convergència o estan afiliats a no sé què. I això, i per això necessiten aquest controlador del no sé què, no sé quantos. Jo crec, com diu la Maria, que el que s'ha d'entrar a fons, però no hi ha ningú que tingui interès, perquè si els que han d'entrar són ells mateixos, en canviar la funció pública, la llei de funció pública.
Tanquem el tema, que sí. perquè no el tancaríem mai,
no,
però
no.
ho dic per canviar de tema. I m'agradaria preguntar-vos, ara mira, estem veient les imatges justament del protagonista del següent tema. Ja sabeu que aquesta setmana l'Aznar ha renunciat a la presidència d'honor del PP, i alguns sospiten que no s'estigui preparant per crear... Un nou partit. Quina lectura en feu vosaltres d'aquest pas al costat o enrere o aquesta desmarcada que ha fet?
Jo faig 2 lectures. Primera, que llest és el Rajoy. Jo no puc entendre allò de siéntate a la puerta de tu cabaña i veràs passar el cadàver de tu enemigo. Però és que el tio veu passar tots els cadàvers sense haver mogut ni un dit. O sigui, ara... li ha marxat l'Aznar i tot, i ell no ha fet res. Bueno, jo no sé que hagi fet res, però l'altre o s'ha mort de fàstic o s'ha mort de no sé què, i diu veu passar el cadàver de l'Aznar. Segona cosa que he pensat, però això és una reflexió purament meva, no l'he llegit enlloc. A veure, vols dir que l'Aznar no pot estar emmerdat en temes de corrupció i s'estima més estar fora? Vull dir, jo crec que ha fugit. Bueno, però això és una lectura meva, eh? Vull dir que no... Jo crec que ha fugit, perquè després de... S'ha sentit algun rumor, alguna d'allò de que l'Aznar també ja estava ficat en alguna operació d'aquestes d'algú. I dius, vols dir que no ha fugit aquest home? Aquestes són les 2 reflexions que jo volia
fer. Home, de fet, encara hi són els judicis, no? La Gürtel,
sí, sí, sí,
encara...
però clar, abans d'allò el tio diu, jo... no vull figurar tant, que no sigui d'allò.
Sí, sóc militant de base i s'ha acabat, eh?
Exactament, exactament. Sí. Bueno, això són les meves reflexions.
Els apunts del Pasqual.
És que jo sempre he preguntat, diguéssim, el mateix, a veure, com és possible que existeixi un sistema de, així de corrupció i de caixes B, que és evident que ha existit, i resulta que els grans polítics no se n'han enterat mai, no? Jo és que sempre, com a cas paradigmàtic, poso el Duran Lleida, no? I perquè, esclar, hòstia, el Duran Lleida, mira, ell no sabia res, tota la culpa dels altres, del Ferreres, del Gavaldà, d'això, però ell, escolta, no sabia res. Dius, escolti, foti'l fora per tonto,
sí,
perquè si no se n'entera, vull dir, foti'l fora per tonto. Però no, aquí a Espanya, diguéssim, els polítics, diguéssim, prefereixen passar tots per idiotes o per tontos, digue-li com vulgueu, però això sí, ells la mar d'honrats, corruptes no, tontos sí. I diu, doncs nois, francament, és que no sé què és pitjor, no? Perquè potser val més un corrupte intel·ligent.
En el cas del personatge que posaves tu, curiosament els que estan acusats i a la presó alguns d'ells eren els seus enemics personals, els que el volien fer fora del seu lloc, el Duran i Lleida.
Perdona, o amics fidels que d'allò, perquè el Ferreres, jo penso que, i el Gavaldà, el Gavaldà li feia de xòfer, per dir-ho així d'una manera, i veure els amics fidels que per culpa teva se'n van a la presó, sense haver dit ningú, ha de ser molt fotut, eh?
Però també hi ha algú de Convergència, sí, que li feia de xòfer en el Pujol i també el va fer fora, diguéssim.
Però anem a la qüestió. Què passarà amb Aznar? Perquè penseu que...
A mi és que tant me fa.
T'és igual.
M'és igual. I si se'n va, i si se'n va d'Espanya, estaré molt feliç. No el trobaré gens a faltar. No,
doncs resposta a la pregunta.
Tu pensa que, diguéssim, a Sansón li van tallar la cabellera i el dia que l'Aznar es va afaitar el bigoti... Ui!
Ni el català l'ha intimitat ni res que valgui.
Ara, està clar que si fundés, com tu has anunciat, un partit, seria ultradretà, eh?
És que, mira, justament avui...
O sigui, no seria d'esquerres.
Justament
no,
avui hi ha... Ja,
no,
ja,
no.
Ja, mira, a la portada no. del País d'avui, sí? I això és d'avui, o sigui que parla i es pregunta, diu si hi ha la possibilitat d'un partit a la dreta del PP, sí, en relació a aquest trencament d'Aznar amb Rajoy. Vull dir que hi ha gent que sí que s'està plantejant
Això vol dir que
o s'està preguntant la possibilitat.
Que serà Le Pen d'Espanya?
Sí.
I vol dir que Catalunya... O sigui, això ve de l'apertura per Catalunya,
no, jo no sé
del
si
diàleg?
Som...
Pel diàleg?
Jo
diàleg.
No sé si som tan... Jo més bé penso no, que ve de que quan un no té feina, doncs...
El gat pentina. Exacte. Aquí s'ha pentinat el Rajoy, sí.
No, a veure, el de l'Aznar del català a la intimitat, per ser ahir, un periodista de TV3 explicava que va ser un pacte que va fer TV3 amb el Pujol, ho explicava per la televisió pública, de que el senyor Aznar digués que llegia en català, entenia el català i parlava el català a la intimitat. Que això va ser
per fer-lo més proper.
Sí, això va ser un pacte que va fer el periodista que li feia l'entrevista i ho explicava el mateix periodista.
Sí, l'Aznar no ho ha dit mai, això estàs dient.
Sí, l'Aznar ho
home,
va
sí
dir-ho.
Que hi ha,
no,
hem sentit.
Que el pacte era que TV3...
Recitant,
jo vaig sentir, sí. Vaig veure l'entrevista que li va fer en el seu moment i el periodista diu, en aquell moment vaig tenir la idea malèvola de continuar parlant-li en català. I vaig pensar, no ho facis, perquè et faran fora de l'emissora, perquè TV3 havia pactat que aquell senyor diria això i ningú li parlaria en català.
Sí. Ell venia a dir que jugava al dòmino a Castelló, no sé exactament on estava, i que entenia el català.
Bueno, perquè el seu avi havia sigut director del Vanguardia. Per tant, diguéssim, hi havia... A veure, era una cosa raonable, eh? Diguéssim que era, sí, que podia ser versemblant, que podia ser...
Bueno, clar, l'Errejón sí parla bé el català perquè tenia una nòvia a Girona, diguéssim.
Sí, sí.
I podia haver un tracte
d'aquest. Sí, no? Sí, sí.
Algú
sí
diu que els idiomes s'aprenen al llit.
Sí, exacte.
El sopant.
Sí. Sopant al llit. Sí.
Últims minuts que dedicarem... Sí. Avui van sortint boles i va tan ràpid la tertúlia com el sorteig. Tot i que de moment no hi ha més premis que el quart que ja hem anunciat, que correspon al 59.444. Aquesta decisió del Tribunal de Justícia Europeu picant-li a la cresta i dient-li a la banca espanyola, o també a la justícia espanyola, que hi ha coses que no s'han fet bé. La banca haurà de pagar per les clàusules a terra el que en el seu moment es va estalviar. És una decisió que afectarà a milions de clients, i ja m'imagino que ara la gent es començarà a preocupar com haurà de fer per fer aquestes reclamacions. Però el simbolisme, el que representa això per a vosaltres...
Que... Jo, la veritat és que tot això no ho veig gens clar. A veure, comencem perquè aquestes clàusules cap flor de sostre i de terra... Fa molts anys que han sortit aquestes, els préstecs, te'ls feien i deien, escolti, vostè vol pagar els variable o vol pagar d'allò? Miri, variable segons l'IPC. Llavors dius, home, però esclar, si puja molt la vida, llavors tampoc vull, perquè nosaltres aquí, no sé si recordeu, però l'any 76 o d'allò, havia un IPC del 19%, sí. I les hipoteques eren...
Una, del 17, bueno, del 18 i
pues,
del 19%.
Si puja molt, no voldria pagar. Bueno, doncs escolta, jo si baixa molt, li deia al banc, i llavors van fer un acord de dir, miri, si això passa més del 6 o baixa més del no sé què, l'altre ho absorbeix el banc i si baixa més ho absorbeix vostè. I això són unes clàusules, el cap flor, de dalt i de terra, jo crec que perfectament raonables dintre d'una franja. Tu vas atenent les variacions que tingui l'IPC dintre d'una franja, unes les absorbeixen un i els altres l'altre. Per tant, tot això jo crec que per mi és lògic i és legal i és tot el que vulguis. El que ha dit i no sé per què, diu, és, jo crec que és més la forma de que deu estar en una lletra molt petita, incomprensible, i que la gent no sap
el
que... I que no s'ha explicat, que d'allò, però si una persona és conscient de que ha fet un crèdit, una hipoteca d'aquest tipus, jo crec que a aquest tio no li tenen que tornar els calés ni d'allò. A la lliçó de la banca de la jurisdicció europea és dir-li, escolti, si una cosa està malament des de que està malament, no des de que ha sortit la seva sentència. O sigui, jo crec que és la retroactivitat el que Europa ha passat la mà per la cara en els estaments jurídics espanyols, és la retroactivitat. Ara, jo les clàusules aquestes crec que si una persona les ha firmat conscientment ha d'estar a les dures i a les madures. Perquè ara et dic, i si hagués pujat la inflació al 10%, la gent hagués pagat el d'allò o s'hagués agafat corrents a la clàusula i dir, escolti, que vostè em va dir que no passaria del 6.
El que passa que jo crec que el que ha fallat aquí, igual que la funció pública, el que ha fallat és el Banc d'Espanya, que no ha controlat, diguéssim. Perquè el que no pot ser és que tu vagis a demanar un préstec per un edifici que val no sé quant, 100.000 euros, i et facin un préstec de 200.000 euros.
Això
és el que està passant en moltes de les situacions actuals.
El que ha passat i ha provocat la crisi és exactament això.
Vale? Per tant, això hauria de controlar algú. Jo entenc que ho hauria d'haver de controlar el Banc d'Espanya.
Sí.
Però si el governador, em sembla que el tenim a la presó, estava el Mariano Rubio aquell, no sé, per de Mariano, bueno... No sé si està a la presó o no està a la presó, però també li ballava per aquí.
Bueno, doncs si abans ens queixàvem de la funció pública, aquests no són funcionaris públics.
Sí, això realment és un problema, però ara diguéssim, a veure, la segona part del problema aquest és el mateix que va passar, diguéssim, amb les preferents, no?
Exacte.
Llavors resulta que, diguéssim, diu, no, aquests diners són reclamables i el banc te l'ha de tornar, però per procediment judicial, amb la qual cosa l'única cosa que aconsegueixes és col·lapsar tots els jutjats del país.
Com si no ho estiguessin.
I llavors, esclar, dius, a veure, no hi pot haver-hi una norma automàtica en què els bancs hagin de fer aquesta operació i que no hagi de passar, diguéssim, pels jutjats, perquè si la justícia, ja ens queixem de que és lenta, perquè no tenen mitjans i tot plegat, si a sobre li carregues tota aquesta feinada, és que això és tremendo, no? Esclar que hi ha una cosa que se'n diu el procediment acumulatiu i que, per tant, van arribant coses d'aquestes als jutjats i en fan una pila, i quan tinguem una pila, sentència igual per tots i vinga, i fora, no? Però de totes maneres, a veure...
A part de que m'imagino que el president aquest de l'Associació de Perjudicats per totes les instàncies deuen ser, no va dir ciclocilades i ningú sabia què vol dir, però totes les instàncies ja deuen ser una instància model, per tant hi ha la 10.427 aquí i l'altra, totes deuen ser la mateixa. Per tant, no hi ha punts
a... A mi m'encanta que hi hagi pogut haver-hi un despatx d'advocat que s'anunciï per televisió, dient...
Ja fa dies que s'anuncia,
Si vostès tenen el problema de les preferents, vingui, que nosaltres ho solucionem. Per què? Perquè ho tenen absolutament tipificat, no? Tenen allà uns impresos, ompli aquí, ho tramitem i ja està, vinga, sí.
I caixa cobro.
Sí.
Ara, el que és curiós d'aquest cas és que hagi estat un jutge de Granada, o sigui, al final, el jutge més, no ho dic per aquest senyor que ni sé qui és, però més humil, pot organitzar un... Això és, jo crec que això és molt bo, que no vingui dels grans poders fàctics, sinó que vingui, que els grans poders fàctics, gats amb gats, no s'esgarrapen, sinó que vingui d'un jutge així de...
Escolta'm, que el merder de la canadenca i el naixement de Fex es va fent al jutjat de Reus, eh? Vale, eh?
Sí,
tu que ets a la casa?
No,
treballador de la casa.
Un tio meu va ser l'intendent mercantil que va instal·lar la vaga. Sí. Ai, la causa, sí. Bueno, sí. I allò va anar a l'Haia.
Sí.
Sí, que jo penso que això és bo, que la justícia tingui aquests camins.
Molt bé.
Bueno, senyors, s'acaba la tertúlia i s'acaba l'any. Ho dic perquè ens tornem a trobar quan sigui ja el 2017.
Quan ja ens haguem
acabat. La setmana que ve no hi ha tertúlia.
No,
descansa.
Doncs
fer tertúlia a casa, amb
festes,
un àpat,
etcètera.
Pasqual, un bon àpat, sí, una bona companyia. I en família també pots fer tertúlia.
Ja estic canviant mobles, segur. Ja estic canviant els mobles.
És pel dinar de Nadal que canvia mobles, perquè si no hi caben.
Exacte, sí.
Tant. És horrible, vull dir, vosaltres, quan passen les festes, dius, hosti, que bé, tu.
És un descans.
Jo crec que sí. A part de que sempre es fan els sopars d'empresa, o sigui, a veure, el dilluns vam fer a la Lira l'assaig obert, anem a picar i el cava i no sé què. Ahir, també, el comiat del Club Muntanyengara, anem a fer, ostres, i dius, acabes menjant el que no hauries de menjar, bevent el que no hauries de beure, i amb 3 quilos de més com a mínim.
Doncs a cuidar-se i a gaudir de les festes. Ens tornem a trobar després de festes. Farem vacances com els nens. Per tant, bon Nadal als tres.
Bona entrada d'any.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Bon
dia.
Bones festes
a veure si toca alguna cosa, Pasqual.
Bueno, no, a veure, tampoc li faig fàstics als diners. El que et vull dir és que tu dius la fortuna, i jo penso que la fortuna és la fortuna de viure, sí. La fortuna de...
Mira, si no és aquesta fortuna, que sigui la fortuna, avui al migdia sortejarem la panera de Cugat.cat.
Això és un altre tema, sí.
Aquí també hem d'invocar la fortuna.
Sí, però vull dir, no, jo crec que no hem d'esperar la fortuna que vingui dels diners, la fortuna de venir de
no,
la nostra
no pots estar...
vida interior.
Sí, molt però... bé, sí.
Home, si ve una miqueta no acompanyada, faltin, si ve una mica acompanyada, millor.
No
tot ajuda, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Molt bon dia.
El gall del monestir.